Són ara les 9, repassam els temes més destacats d'aquest matí de dilluns. Els metges estan convocats de nou a una vaga des d'avui i fins dijous. Lamenten la manca d'entesa per negociar un acord marc amb el Ministeri de Sanitat. Fa uns minuts s'han concentrat a les portes dels hospitals, el de Son Espases i a Caterina Bany. Caterina, bon dia.
Bon dia. Aquí vos puc explicar que l'ambient és de cansament, també d'indignació. Mig centenar de metges s'han unit en aquest acte de protesta. Fa només uns minuts el president del CIMEVAL, del sindicat convocant, Miguel Lázaro, els ha explicat que les negociacions no avancen, justament, diu, pel tarannà poc dialogant de la ministra de Sanitat, Mònica García. Ha tornat a demanar disculpes a tots els pacients i reclama ara a Pedro Sánchez, el president, que agafi les regnes per desencallar aquest conflicte. Escoltam.
De nuevo disculpas, porque es verdad que esta huelga lo que está haciendo es aumentando la lista de espera, pero si hay una responsable a la cual, por cierto, ayer le pedimos la dimisión, ayer, y, o bien el cese a Pedro Sánchez, que la cese es a una ministra que es médico, que va a pasar a la historia por ser la ministra médico a la cual se le hacen huelgas, una huelga nacional.
I la vaga d'aquesta setmana reforçaran dues manifestacions aquí a les Illes. Serà el dimecres, hora baixa, al passeig Vara de Rei d'Eivissa i al passeig del Born de Palma.
Gràcies, Caterina. I la ministra de Sanitat, Mònica García, reconeix que les reivindicacions dels metges són legítimes, tot i que critica les formes dels sindicats.
Las reivindicaciones legítimas de los profesionales, a las cuales yo me sumo, de malestar por 20 años en los que nadie ha tocado ni ha cambiado una ley marco, bueno, que es el principio del cambio de las condiciones laborales, creo que no se corresponde con la convocatoria de huelga.
Durant aquesta setmana de vaga, l'atenció urgent a la sanitat pública està garantida amb els serveis mínims, però com ja ha passat en anteriors ocasions, es preveu que s'ajornin centenars de cites, proves diagnòstiques i cirurgies programades. I per la mare d'una altra vaga, els familiars de l'escola de Son Pisà de Palma estan convocats avui en una reunió a la Conselleria d'Educació. Es preveu que parlin de la polèmica incorporació al centre de Miquel Roldán, un mestre condemnat per assetjament a un menor l'any 2021. En aquesta hora els infants haurien d'entrar a classe, però des de la setmana passada bona part de les famílies han decidit no dur-los en senyal de protesta. I anem ara en directe. Cristina Bausà, bon dia. Com han fet veure avui aquest malestar?
Bon dia, Ido. Han convocat una protesta a les portes del centre on estan recollint signatures per dur avui hora baixa a la reunió que tenen amb la Conselleria d'Educació i també penjaran pancartes per denunciar aquesta situació. Així ho explica na Marina, que és la presidenta de l'AMIPA.
Bueno, les famílies estem igual. Volem una escola segura, un entorn segur, i volem que la conselleria prengui mesures per poder tornar a la normalitat l'abans possible, perquè, sobretot, els nins i les nines no estan bé, i les famílies tampoc. Hi ha molt de malestar.
Els pocs nins que han anat a classe ja han entrat, ja són a dins les aules i, mentrestant, de fora, a l'exterior, els pares es preparen per penjar aquestes pancartes on hi podem llegir Son Pisà unit per una escola segura o escoltar l'alumnat és avançar.
Gràcies, Cristina. I un motorista de 25 anys ha resultat ferit molt greu en un accident ahir vespre molt a prop de l'aeroport d'Eivissa.
L'avís es va produir poc després de les 9 a la carretera de Sacalata, uns metres de l'encreuament amb el camí dels Còdols. Per la gravetat de l'impacte, l'han traslladat d'urgència amb helicòpter a l'Hospital de Son Espases per ser operat.
Amb aquesta informació, parlant d'aquest accident de trànsit amb un ferit molt greu a Eivissa. Arribam a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Vint-i-un anys amb tu.
Al dia, amb Marta Grau.
Bon dia, benvinguts al dia 9 i 5 minuts. Encetam aquesta darrera setmana del mes d'abril i continuam, això sí, en temperatures més pròpies d'un mes de juny. Qualque banc de boira, primeres hores del matí, a l'interior de Mallorca, però en general l'ambient serà assolellat, amb temperatures màximes que podrien arribar també avui als 27 graus. Des d'aquesta jornada i fins al dijous, vos contam que els metges tornen a la vaga. És la tercera ja aturada estatal que convoquen i que es desenvoluparà amb els serveis mínims, però, igual que va ocórrer en anteriors ocasions, es preveu que també s'ajornin centenars de cites, proves diagnòstiques i cirurgies programades. El motiu és el mateix. El col·lectiu reclama un nou estatut marc que pugui millorar les seves condicions de feina. Cada dia, a les 8:30, els facultatius es concentraran a les portes dels diferents hospitals de referència, recordant que també han convocat manifestacions el dimecres hora baixa al passeig de Vara de Rei d'Eivissa i també al passeig del Born de Palma. Un inici de setmana en què podem dir que continua també la polèmica per l'assistència a classe del professor condemnat per assetjament. Joana, bon dia.
Sí, bon dia, Marta. Els pares i mares de l'escola de Son Pisà a Palma estan convocats avui a una reunió amb la Conselleria d'Educació per parlar de la incorporació al centre de Miquel Roldán. Recordem que des de la setmana passada aquesta persona, aquest mestre, ja fa feina en aquesta escola, Son Pisà, i bona part de les famílies varen decidir no dur els infants a classe a ensenyar de protesta. De moment continuaran amb aquesta vaga fins que hi hagi una resposta que considerin positiva i encertada. Mentrestant, estan organitzant actes de protesta a les portes del CEIP Son Pisà.
Sense deixar de banda l'educació, els sindicats Comissions Obreres, UGT i STEI iniciaran també aquest dilluns una sèrie de mobilitzacions per reclamar un conveni autonòmic d'educació infantil que posi fi a la precarietat dels educadors i mestres de l'etapa de 0 a 3 anys. La primera de les tres protestes previstes tindrà lloc a les 6 de l'hora baixa enfront de la seu de l'Associació Provisional de Centres d'Ensenyament de Balears, una de les patronals. En crònica de successos, el repàs a l'actualitat, Xisco Nadal, bon dia.
Marta, bon dia. Destacam un accident de trànsit ocorregut ahir hora baixa. Una moto i una bicicleta varen impactar en gran violència al carrer d'Aragó de Palma. Els conductors dels dos vehicles van resultar ferits a causa del coc que va fer que sortissin projectats a una gran distància. I també aquest cap de setmana s'ha produït la detenció d'una parella que es lucrava obligant al manco una vintena de dones de Sud-amèrica a prostituir-se. Les dones estaven empadronades a dos xalets a la zona de Platja de Palma i eren obligades a pagar entre 350 i 400 euros la setmana per el lloguer d'una habitació compartida. La parella detinguda, ell d'origen espanyol i ella sud-americana, guanyava més de 20.000 euros mensuals, a més dels beneficis que no obtenien en les consumicions que et servien els prostíbuls.
En crònica internacional es compleixen ja 24 hores del tiroteig durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca.
Sí, el president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar ahir diumenge que l'autor del tiroteig va actuar mogut per l'odi profund cap als cristians, basant-se en un manifest i en informació recaptada per les autoritats després de l'incident. Els investigadors consideren que l'atacant, Colin Allen, tenia com a objectiu a persones vinculades amb l'administració estatunitenca i probablement també el president Donald Trump. L'assaltant, que roman hospitalitzat, deia que no estava disposat a permetre que un pedòfil, violador i traïdor cobreixi les seves mans amb els seus crims.
L'Associació de Corresponsals de la Casa Blanca ha elogiat la calma i el valor dels periodistes perquè després de l'intent de l'atac varen començar a informar immediatament des dels llocs dels fets. Moment per la frase del dia, són quasi les 9, les 8 i les 9 i 9, i 9 minuts d'un dilluns, molt dilluns.
Com quedam? Quina hora és? La frase d'avui és de l'escriptor espanyol Francisco Umbral, que un dia va dir que el talent, en bona mesura, és una qüestió d'insistència. Monday, Monday, so good to me. Monday morning, it was all I hoped it would be.
Mira, semblava que aquest Monday Monday anava directament a mi, que tenia un poc el cos encara de Monday.
Tranquil, el duim tot,
sí,
tot, així
costa,
una mica ferrat.
Costa començar la setmana.
Però hem de pensar que avui és una mica dimarts.
Sí, és veritat, perquè és una setmana més curta. Més curta. Tot i així, els dilluns són dilluns. I els dilluns de què parla la gent?
Abans de lo que parla tothom, que vos agrada un dia de festa, eh? No hem començat la setmana, ja pensàvem aquest divendres. I de tothom parla de la reacció d'algun convidat al sopar de Donald Trump en la premsa estrangera durant el moment de l'atemptat contra el president dels Estats Units. Quan Ja pot comptar amb Joana Otter Hilton de Washington, acollia el sopar anual de corresponsals de la Casa Blanca. Més de 2.500 persones del món de la comunicació estaven convidades, així com convidat a diversos àmbits i autoritats que es van reunir en aquest espai de luxe en un esdeveniment que comptava per primera vegada en els seus dos mandats en la presència del president Donald Trump. De sobte, l'ambient festiu es transformava en caos i incertesa. Un professor de Califòrnia de 31 anys, identificat com a Cole Thomas Allen, aconseguia accedir al saló malgrat les mesures de seguretat i obria foc. Els agents del Servei Secret, com ja haureu vist a les imatges de molts informatius, els agents del Servei Secret evacuaven ràpidament Donald Trump, Melania, J.D. Vance i la resta de membres de l'administració, mentre els assistents es refugiaven sota les taules. Tots, excepte qualque valent que s'ha fet viral a la xarxa, jo això és el que volen comentar-vos, per la seva reacció davant aquesta possible tragèdia. El primer de tots és en Michael Glantz, prestigiós agent de talents de la CAA, que va romandre assegut en tot moment i va continuar menjant-se la seva amanida en calma absoluta. És a dir, no sense els meus cogombres.
No sense panxa plena.
Exactament. Totalment alié al caos que l'envoltava. Un altre dels vídeos que s'ha escampat com la pòlvora mostra una dona, que Miquel mateix ha robat, encara no identificada, que mentre es decidia si es podia reprendre o no el sopar, ella es dedicava a agafar botelles de xampany i de vi per endur-se'n-les a casa seva. És a dir, no sense...
Si hem de morir, amb panxa plena i amb alegria.
Totalment. Tot i la gravetat d'aquests fets i la por generada entre els assistents, sempre hi ha qui aporta una petita nota d'humor, fins i tot en els escenaris més adversos. Com valorau el paper d'aquest bon home que, ell diu, sa manida era bona, vaig acabar-me-la, i aquesta dona que diu, escolta, m'hauran robat sa festa, però per res del món... perdonaré aquest vi o aquest xampany.
A mi me perdonareu, però en realitat allò que pens és que aquesta genteta ha vist moltes pel·lícules, no? Aquest home que menja sa amanida sense passar pena és perquè jo crec que pensa que haurà un, no sé, un guarda de seguretat que li salvarà sa vida, com a, jo que sé, com una d'aquestes pel·lícules americanes, no? Que venen i t'agafen i te salven sa vida, i aquesta dona, pues sí, evidentment, deu dir, si m'aixafen sa guitarra, com a mínim que me'n vagi i que m'eva contenta. No sé, crec que és...
Si m'aixafen sa guitarra, com a mínim que jo m'endugui ses cordes a casa nostra i ja seguiré en sa festa.
És que és com a molt de pel·lícules, que fins i tot hem comentat avui de matí el moment en què s'enduen primer en el vicepresident...
En J.D. Vance, sí.
Que no en el president. Hem tingut una mica de conversa amb la Yolanda, fins i tot de si era que primer s'enduen en el vicepresident amb més interès de salvar en el vicepresident, o és que Donald Trump no se'n volia anar i volia quedar. És que, clar, també per ventura ell se pensa que, ja, com és un pot Déu, no li passarà mai res, no? Per ventura també ha vist moltes pel·lícules.
De fet, algunes fonts apunten que ell no volia partir, no?, el president Trump. Exacte. Que se fa com a... o que es reaci, no?, abandonar...
Sí. A mi, en Michael Glantz, no vas a recordat en Carrillo durant el 23F que entrava en Tejero tot el món al suelo amb sa pistola i en Carrillo assegut allà en el seu escó com en Suárez, però bé, senyatge d'en Carrillo com que estava més enfora, m'ha recordat una mica d'aquest bon home totalment alié en allò que passava en el seu voltant, dient, aquest pickles són boníssims, que ningú m'ho toqui sa manida, i lo d'aquesta dona ho he trobat, soberbi.
Home, supos que no poden comparar el motiu pasqual en Carrillo soberbi, no se m'atagava en aquest moment de sa manida, però en qualsevol cas, sí, sabeu que no...
És que mireu la calma en què sa dona agafa aquestes botelles, estem convertint les imatges que vos anima a recuperar-les a la carta.
Clar, perquè per anar aquest sopar tu pagues, perquè sí, molta de gent va allà a fer-les en públiques.
Per tant, he de compensar allò que he pagat.
De totes maneres, vos dic una cosa, se coneix a ses persones, igual que diuen, en el matrimoni, en el divorci, en els germans, en les herències, jo crec que se coneix verdaderament a les persones quan hi ha...
Durant un atemptat.
Jo crec que
durant
sí.
Un caos,
o una catàstrofe, eh? Perquè, per exemple, ara si hi hagués foc, no?, ara mateix, se sabria perfectament la qualitat humana de les persones. Qui vol sortir és primer, qui se preocupa de la resta, qui té educació, qui no té educació. Crec que quan hi ha nervis i quan hi ha una...
Estimada, no cal que hi hagi un incendi. N'hi ha prou.
Per vol manco.
No, n'hi ha prou en que agafis un avió de línia regular Palma Madrid i veuràs la gent, sí, que desafila, sí, 34 i intenta sortir-se primera. No ho sé, és que a vegades és ser humà.
Sí.
Com és? Què hi farem?
A més, si podem tornar a veure aquestes imatges de la dona que agafa les botelles, és que els agafa com a...
En calma.
Això m'ho he dit jo.
Sí, però amb certa calma i elegància, com dir, això és meu,
això
I a casa meva continuarà la festa.
Sí, però després hi ha crítica a moltes noces espanyoles que s'havien endut centres de flors o s'endut la decoració de les noces. I doncs, ja me diràs, aquesta dona, les flors, li eren totalment igual.
És la tia que tenim tots, que en aquelles noces, en aquelles comunions...
La tia Milagritos.
La tia Milagritos, que replegava tots els centres de les flors i també fins i tot demanava les restes pels seus canets. Perquè també n'hi ha... Per cert, avui a Morotadre i Morotisme parlant de noces, de batejos i de comunions, ja que també hi som. També
dona molt de joc, eh? Dona molt de joc, el tema,
eh? Publicitat de les teves cosones.
N'hem pres dels millors.
Tothom.
Que dolenta. Sí, sí. Avui a Morotadre i Morotisme, temporada de noces, comunions i batejos.
Molt bé. Ben pendents.
Amb la bona companyia.
A les 5 i mitja atento.
A la bona companyia.
Exactament. Seguim interès a tot el programa i no només a Maroto.
Amb la bona companyia d'Ival López, els comandaments tècnics que té Jaume Valentín i Conaro, Alejandro Rubio, Yolanda Ruiz a la producció i Liam Brennan. Començant la setmana.
Dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 17 minuts. Comença la nostra tertúlia. Recordem, oients i espectadors, que avui és dilluns. Tertúlia política. El dia el repàs a l'actualitat amb els diferents representants parlamentaris i en ordre de representació al Parlament. Saludam Maria del Lluc Fornes per part del grup parlamentari popular. Bon dia.
Molt bon dia, Marta.
Saludam també... Excusam la presència del Partit Socialista, que per motius i per incompatibilitat d'agenda no ha pogut acudir avui. Així que saludam en aquest cas Sergio Rodríguez, del grup parlamentari Vox. Bon dia, senyor Rodríguez.
Bon dia, buenos días.
I el senyor Apesteguía, per part del grup parlamentari de Unidas Podem. Bon dia.
Perdó.
Avui m'heu de perdonar perquè duc un dilluns molt dilluns.
No passa res.
Amb manca de concentració. Disculpa. Senyor Apesteguía, bon dia.
Estic encantat de ser a la
del grup parlamentari de Més per Mallorca. Perdoneu. Bon dia. I Josep bon Castells, dia. Diputat del grup parlamentari Mixt per Més per Menorca. Bon dia, senyor Castells.
Hola, bon dia.
Sense lapsus i anant per feines, espero que sigui el darrer del dia d'avui, perquè només duim 15 minuts i duim ja, com dèiem, un dilluns, molt dilluns. El repàs a l'actualitat passa per la vaga de metges. Des d'avui i fins al dijous, els metges tornen a la vaga, recordant que ja la tercera aturada estatal que convoquen i que es desenvoluparà amb els serveis mínims, però, igual que ha ocorregut en anteriors ocasions, es preveu que s'ajornin centenars de cites, també que se reprogramin algunes cirurgies, proves diagnòstiques, etc. El motiu no ha canviat, és el mateix. El col·lectiu reclama un nou estatut marc que pugui millorar les seves condicions de feina. A partir d'aquest punt, cada dia a les 8:30 es concentraran a les portes dels diferents hospitals de referència. Ens sorgeixen moltes preguntes. Fins quan, si se podrà arribar a un acord definitivament, fins quan se podria allargar aquestes vagues que repercuteixen tant, no?, en el dia a dia dels pacients i, per descomptat, en el col·lectiu. Senyora Fornes, endavant.
Molt bon dia. I moltes gràcies, Marta. I nosaltres, en primer lloc, el que hem de dir és que entenem perfectament el malestar dels metges. Hem de recordar que són les mateixes persones per les que sortíem en els balcons fa 6 anys a aplaudir-los. Ara resulta que tenim un govern central que ni tan sols se vol seure i se vol escoltar. Crec que tenen unes necessitats absolutament legítimes i, com a mínim, haurien de mostrar una mica de respecte, una mica de diàleg, una mica de voluntat cap a aquest col·lectiu que tant fa per tots nosaltres. I hem de tenir molt clar que aquesta vaga pues, no cau del cel. És una conseqüència directa de la manera absolutista que té de governar el Partit Socialista, que avui no mos acompanya, que no sabem ben bé si és per incompatibilitat d'agenda o incompatibilitat d'arguments, perquè és vera que és molt mal a defensar aquesta situació i el que li està fent en aquest col·lectiu. Però bé, tampoc és l'únic col·lectiu, ja que tenim un ministre de Justícia que va en contra dels jutges, una ministra de Treball que va en contra dels autònoms, un ministre d'Interior que va en contra dels policies, i ara també pues, una ministra de Sanitat que va en contra dels metges. I, la veritat, no trobam que sigui normal es tracta que se'ls hi està oferint. Perquè el més greu és que pareix que no saben que qui acaba pagant aquesta mala gestió, aquestes males formes, perquè al cap i a la fi es no voler-se seure amb ells, són els ciutadans, que, com tu bé deies, dia a dia s'estan cancel·lant cites, s'estan reprogramant operacions que la gent tant necessita. I la veritat és que no entenem perquè encara no s'han pres mesures. El govern de les Illes Balears sí que està fent coses i està prenent mesures per intentar pal·liar i per minimitzar l'impacte d'aquestes vagues, però, clar, fora el govern central, fora qui realment ha originat aquest problema, no mos basten, i realment els ciutadans, tant de Balears com de la resta d'Espanya, se'n veuran perjudicats.
Senyor Rodríguez, una valoració d'aquesta tercera ja aturada de metges. El col·lectiu reclama aquestes millores, unes millores que no acaben d'arribar.
Yo hoy lamento especialmente la incomparecencia del Partido Socialista, que es el directo responsable de esta situación, de la ministra que nombró en su momento el señor Sánchez, la ministra Mónica García, más conocida como la ministra Mema, médico y madre, como ella misma se autocalifica, y que fue muy conocida porque en la época de la pandemia y la pospandemia, pues todo el día organizaba algaradas y manifestaciones en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de los Hospital Cendal y de todas las cosas que se habían hecho durante la pandemia, y que ahora que es ministra, pues parece que se ha olvidado de todas aquellas reivindicaciones que ella encabezaba en todas aquellas manifestaciones de los médicos, y ahora pues parece que el tema que los médicos le molestan. Es absolutamente incomprensible además que estemos en una situación en la cual nuestros médicos, por las malas condiciones laborales en las que están, cada día se van más médicos españoles que hemos formado aquí con una formación de primera calidad, con unos requisitos muy intensivos, se están yendo a trabajar al extranjero, donde consiguen mucho mejores condiciones de trabajo, y nosotros nos dedicamos a importar médicos, especialmente de Hispanoamérica, con una formación y unas condiciones que no son comparables o equiparables a la formación que tienen nuestros médicos en España. Y a esta situación se nos ha llevado por la falta de diálogo de la ministra. Y lo que es peor es que seguramente este martes, y si no este martes, el martes de la semana que viene, nos encontraremos en el Parlamento de las Islas Baleares a los socialistas rasgándose las vestiduras porque ha habido un colapso en urgencias, porque se han retrasado cirugías, culpando a la consejera de Sanidad de esta comunidad, que es no tiene ninguna responsabilidad en esta huelga de médicos. Sin embargo, seguro que el Partido Socialista le reclama responsabilidades.
Estem més a prop d'arribar a un possible acord, senyor Pesteguia?
La veritat és que pareix que no, i malauradament pareix que no. I en aquest sentit dic que nosaltres entenem i compartim la majoria de les reivindicacions que fa el col·lectiu mèdic, i per tant entenem que era necessari l'aprovació d'un nou estatut marc pels metges, i que, per tant, s'ha obert un procés necessari. Nosaltres el que ens agradaria és que s'aprofités com una finestra d'oportunitat, que és en el que, en realitat, s'hauria no, de treballar en aquest procés. Per tant, reclamam en el Ministeri que intensifiqui el diàleg amb els representants dels col·lectius mèdics i del conjunt del sector de la salut, perquè aquestes situacions se deixin de produir, perquè al final acaben perjudicant els ciutadans dins el que és una reivindicació que entenem que és raonable. també entenem que hi ha algunes de les reivindicacions necessiten de la implicació de les comunitats autònomes perquè al final són les competents en la gestió de la salut i que, per exemple, el número de guàrdies, la llargària de la jornada laboral, tot això depèn directament de les comunitats autònomes i, per tant, se necessita també de la implicació de les comunitats autònomes en aquest diàleg multilateral que hi ha d'haver i que el Ministeri ha de escometre amb major cintura política. I, per tant, aquesta és la nostra reivindicació, entenent que precisament la voluntat de la ministra de fer un nou estatut marc pot suposar una oportunitat, el que no ha de suposar és un espai de confrontació estèril i que només mos dugui en aquest tipus de perjudici.
Valoracions al respecte, senyor Castells.
Sí, bé, el primer que s'ha de dir és que aquest conflicte neix precisament perquè la ministra ha començat la revisió de l'Estatut Marc. És a dir, no és que el Ministeri no vulgui Estatut Marc i els metges sí, no. El que passa que des del Ministeri s'ha començat una revisió de l'Estatut Marc i a les mesures que s'inclouen no agraden, sobretot als sindicats mèdics més corporatius. Això que vull dir que, clar, els ciutadans, evidentment, qualsevol vaga dels funcionaris ens perjudica, ja siguin funcionaris o treballadors de contractes del sector públic, no? Ja siguin professors, ja siguin metges, ja siguin conductors d'autobús. No? Però el que no podem caure és en una defensa crítica de les reivindicacions del col·lectiu i una demonització de la postura dels governs, perquè al final els governs el que fan és defensar l'interès general, no? I, per tant, en aquest cas al govern li toca fer el paper incòmode d'empresa, doncs que, evidentment, no vol cedir segons quines pretensions. A mi em fa gràcia el Partit Popular i Vox, que sempre es posen al costat de l'empresari en contra dels drets dels treballadors, no? Que en aquest cas doncs és al revés, posen els drets dels treballadors en contra de l'empresari, però és que clar, l'empresari és el govern i són els interessos generals. I amb això posaré un sol exemple, perquè fixem-nos que fins ara no hem parlat, gairebé no hem parlat ni d'una sola mesura del que demanen els metges. No? I jo, que estic molt d'acord amb moltes coses que demanen els metges, sobretot la millora de les reivindicacions salarials, la disminució de les guàrdies, la desaparició de les guàrdies de 24 hores, també hi ha temes que s'amaguen una mica, que són d'interès purament corporatiu dels metges, i que jo en aquest cas estic totalment al costat del govern. Per exemple, estic parlant de la compatibilització de les feines públiques i les feines privades. A Espanya els metges tenen el rar privilegi de poder compatibilitzar gairebé sense limitacions l'exercici públic i l'exercici privat. Bueno, aquesta és una postura central, tot i que després en les declaracions dels líders sindicals no s'esmenta, però central en el conflicte que hi ha en aquests moments. Jo, i això ho he dit des de la tribuna del Parlament, jo m'he trobat personalment amb un metge del sector públic que m'ha derivat a la seva consulta privada. Llavors, a veure, jo crec que no podem caure en una postura absurda, una mica naïf, una mica innocent, de defensar cap i espasa les reivindicacions dels metges i demonitzar la postura del Ministeri. No, és a dir, com a tot col·lectiu, hi ha totes les reivindicacions, evidentment, són legítimes, però n'hi ha algunes que com a ciutadans ens beneficien i n'hi ha algunes que com a ciutadans ens perjudiquen, no? Per tant, nosaltres aquí el que hem de deixar és via lliure a la negociació col·lectiva, el col·lectiu mèdic per una banda i l'empresa, que en aquest cas és el govern, per una altra, i evidentment demanar que es negociï i demanar que s'arribin acords, no? I d'alguna manera jo vull posar aquest contrapunt, és a dir, és molt fàcil dir els metges tenen raó, el govern és molt dolent. Això és una postura una mica infantil i crec que com a representants polítics hem de ser capaços de separar el gra de la palla i dir, home, doncs hi ha algunes coses, algunes reivindicacions dels metges que ens semblen justes i algunes en les que l'interès general està defensat en aquests moments per part del govern.
De moment continuen aquestes reivindicacions. Cada dia a les 8:30 se concentraran els facultatius davant les portes dels diferents hospitals de referència. Es reprogramaran, cites, s'ajornaran probablement algunes d'elles. Recordant també que a partir de les 10 parlarem amb el portaveu del sindicat de metges, si me val, Miguel Lázaro, per analitzar en quin punt se troba aquest conflicte i també les possibilitats d'arribar a un acord. Però ara són les 9:28. Fem una petita pausa, escoltem uns consells, el bisturí a la ràdio i tot una reprenem aquesta tertúlia.
Al dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia esta mañana es prioridad nacional para usted desde las 00 horas de hoy y hasta el jueves a las 23:59. Huelga. Sobra decir que es el paro médico. Afecta directamente a su salud. Es reincidente y tiene un culpable. El Ministerio de Sanidad. Nueva semana de huelga médica en la que el mejor consejo es cuidarse. Y si no queda más remedio, paciencia. Que además de ser la madre de la ciencia, es lo propio de cualquier paciente. Una paciencia que mira hacia Madrid, hacia su Sánchez y García, presidente y ministra, que es de todos los puntos cardinales de mi España, que diría que... Una ministra de Sanidad, la señora García, que pletórica y fuera de sí, celebraba como si no hubiera mañana, valga la rebuznancia, su autoproclamación sin primarias como candidata a la Comunidad de Madrid. Mientras ella sueña y jalea, los hospitales y los centros de nuestras islas, en los que no tiene la más mínima competencia, están a mínimos. Su risa lo provoca y usted lo sufre. Más de 7 millones de euros nos cuesta ya la broma en Baleares. 50.000 pacientes afectados. 118.000 urgencias más que antes de pandemia. De poco sirve que todas las asociaciones médicas, desde la Confederación Nacional, de catalanes andaluces, de madrileños a vascos, gallegos o baleares, se priorice lo nacional de su dimisión. De nada sirve que hasta los MIR la acusen de evasión, propaganda y negación de responsabilidades. Que eso decía el titular. Y todo por la obsesión irresponsable de querer hacerse un Ayuso. Y ya mañana, siempre en la salud y en la enfermedad.
Les 9:31, continuem aquí al dia a través de la ràdio, també a través de la televisió i per si qualcú s'incorpora just en aquests moments. Tenim la tertúlia política, la tertúlia amb els diferents representants parlamentaris amb l'anàlisi de l'actualitat, que també passa per parlar de migració. Recordem, la setmana anterior vàrem parlar com el govern i els consells insulars reclamaven a la ministra d'Infància i Joventut, Cirà Rego, que se pogués activar una contingència migratòria preventiva per així poder frenar el repartiment de menors migrants i que se pugui accelerar la repatriació d'aquests menors que arriben a l'arxipèlag i que tenen contacte amb les seves famílies. De moment, el govern central no contempla aquesta proposta. En números, Balears acull 733 menors migrants no acompanyats, la qual cosa representa al voltant de 2/3 del total de menors tutelats a les illes. Començant per la senyora Fornes, per què és necessària que s'activi una contingència migratòria preventiva?
En primer lloc, perquè estem en el límit i no és una qüestió de que fa dues setmanes que estem, sinó que els darrers anys ho han anat avisant tant la presidenta del govern com els presidents dels consells insulars. Han explicat que la nostra situació és especialment distinta a la de la resta d'Espanya perquè s'està consolidant una ruta migratòria, especialment que arriben des d'Algèria directament a les nostres illes, coses que a altres territoris d'Espanya no els hi passa. I clar, amb el tema dels menors, en primer lloc, hauríem de recordar tots que són persones i especialment se'ls ha de tractar amb més cura per el fet de ser menors i se'ls han de donar uns serveis i un cuidats que a lo millor tant els adults no han de menester. I el que no pot ser és que el govern central els tracti com si fossin ramat, que tant els poden moure d'un puesto a l'altre, de Canaris, bé, anava a dir Catalunya, justament ells no, i sí que varen poder quedar de fora, però els poden moure a Madrid, els poden moure a Balears, els poden moure allà on faci falta, sempre i quan el senyor Sánchez li vagi bé i no li creï conflicte amb els pactes de govern que necessita, però fora tenir en compte la realitat de base. I la nostra realitat de base és que no podem acceptar ningú més. És que estem al límit. Tenim uns serveis tensionats, tenim uns serveis saturats. I de tot això, l'única notícia nova, perquè això, com ja he dit abans, fa anys que estan avisant que aquesta situació és insostenible, és que la setmana passada, dijous passat, va venir la ministra Cirà Rego, com vostè deia, Marta, i va reconèixer que Balears està en el límit. Dic, bé, mos ha costat un any i mig o dos reconèixer una situació real que els estem explicant, que els estem mostrant les dades, que estem mostrant els números, i a la fi ho hem entès. Però no mos ha servit de res, perquè, malauradament, no han fet cap tipus de canvi, no han aplicat cap tipus de mesura, encara s'ho han de pensar, no, bé, o no, perquè dic, ara s'ho han de pensar, perquè vull pensar que el fet de reconèixer una realitat que des de fa 2 anys estan explicant que la fi l'acceptis, hauria de tenir qualque tipus de conseqüència. I també, per aquest tema, me sap molt de greu que el Partit Socialista mos hagi abandonat avui en aquesta tertúlia, perquè ells han estat els primers que, quan xerraven d'aquest tema, mos ha acusat de racistes, mos ha acusat de xenòfobs. I des de dijous ençà, només han tingut un silenci. Un silenci absolutament vergonyós, que perquè no saben com s'han de posicionar, no saben com ara se poden treure les castanyes del foc després de tot el que mos han dit, després de no voler acceptar una realitat. Ara la seva pròpia ministra, el seu propi govern, els ha deixat amb bascul a l'aire. I la veritat, tenen un bon problema, i ja no només ells, sinó nosaltres també, perquè durant tot aquest temps que m'ha avisat, no és que la situació hagués un problema insaturat, sinó que ha seguit creixent i han seguit sobrepassant aquest límit. I ara mateix la solució és cada vegada més complicada.
Senyor Rodríguez, sobre la sol·licitud de contingència migratòria preventiva.
A ver, es que este es un tema que podríamos estar aquí hablando horas. Punto número uno. La mayoría de menores que vienen a nuestras islas proceden de Argelia, de Marruecos, de Senegal, países donde no hay hambre ni guerra. Es decir, a mí esta historia de los que huyen del hambre y de la guerra, que se la vendan a otro, a nosotros desde luego no. Es decir, estas personas vienen aquí, en todo caso, buscando un futuro mejor. Vale, esto lo podemos aceptar, pero desde luego ni huyen del hambre, ni huyen de la guerra, ni de ningún tipo de persecución, etcétera, etcétera. Estos menores que llegan, lo que tendríamos que hacer es inmediatamente devolverlos a sus padres, porque donde tiene que estar un menor es con sus padres. No nos cansaremos de decirlo, porque además la mayoría de ellos siguen en permanente contacto con sus familias. Entonces, lo que hay que hacer con estos niños, como les gusta llamarlo a la izquierda, algunos ya de verdad de niños tienen bastante poco, lo que hay que hacer es devolverlos a sus países de origen y devolverlos con sus familias, que es donde tienen que estar. Ahora que se ha puesto tan de moda la izquierda, que o sea, parece que les ha pasado como el que se cayó camino de Damasco, Saulo, porque me persigues, pues ahora han descubierto la doctrina social de la Iglesia y nos lo ponen todo el día como ejemplo, pues el otro día el Santo Padre, que estuvo precisamente, estuvo hablando de que no existe el derecho a migrar, sino el derecho a no inmigrar, o sea, el derecho a que estos jóvenes permanezcan en sus países de origen, porque además son el futuro de sus países, y están viniendo aquí muchas veces para acabar trabajando como mano de obra mal pagada, en malas condiciones laborales, y estamos sustrayendo este futuro de estos países de origen, mientras que pues Marruecos, por ejemplo, es un país bastante desarrollado en lo que es el conjunto de África, pero parece ser que es mejor que su rey viva a cuerpo de rey, nunca mejor dicho, en un palacete en París, gastando el dinero a manos llenas, en lugar de ocuparse de sus niños, y resulta que de sus niños nos tenemos que preocupar los ciudadanos de Baleares, pagando una barbaridad que también algún día tendremos que entrar a hablar de lo que es el tercer sector y del dinero, de las barbaridades que nos cuesta el mantener a un menor en nuestras islas. En definitiva, estas islas están saturadas, no admiten ni más menores, ni más mayores, ni más medio pensionistas, y lo que hay que hacer es empezar a pensar en la remigración, y empezando sobre todo por los menores, que donde han de volver es con sus padres, con sus familias.
Senyor Pesteguía.
Sí, el que ha dit el rei del Marroc és aplicable en el rei d'Espanya, per tant, li agafo les paraules sempre, en qualsevol cas, en compte de qualsevol...
El rei d'Espanya no vive en un palacet en París.
Bueno, si vol, fem un repart de per on s'ha passat gent bons a cost de rei i a cost nostre. Però bé, en qualsevol dels casos. La pregunta que mos fa, jo m'agrada plantejar l'origen de com mos servirà la declaració de
la contingència migratòria,
de contingència migratòria. Perquè jo ho he dit en aquesta mateixa tertúlia, és evident que les Illes Balears formen part d'una ruta migratòria que s'ha intensificat els darrers anys. I me'n vull posar en valor que els primers que en varen parlar, l'any 2015, una proposició no de llei en el Parlament, va ser més per Mallorca, i ho poden cercar per trobar-ho, que varen parlar de la ruta migratòria respecte al nord d'Àfrica. Una altra cosa és que no les cometem amb tins classistes i xenòfos, com fan vostès, perquè nosaltres parlem de totes les rutes migratòries i no únicament d'una. Però, en qualsevol dels casos, declarar-la no farà que s'aturi. perquè allò que fa que s'aturi és canviar el model econòmic que intenta atreure de forma constant immenses masses de treballadors a baix cost i que empobreix els països d'origen. Però, i mentre això sigui així, no aturarem i ja podem fer totes les declaracions que siguin. Respecte en el repartiment dels menors no acompanyats, clar, és que tots els sistemes estan col·lapsats i que nosaltres ho estiguem més i que, per tant, no haguem de rebre en el repartiment més que els qui rep l'Aragó. Estic d'acord. I, de fet, jo moltes vegades he dit que aquest repartiment hauria de fer-se a nivell europeu, perquè el que no pot ser és que els països del sud d'Europa carreguem amb haver de posar, no, els recursos per garantir el dret de totes les persones que arriben en els nostres països, mentre els països del nord, que moltes vegades són el destí final, no se fan, no, corresponsables d'aquesta garantia. I, per tant, bueno, que replantegem el repartiment, m'apareix que és lògic. Però, insisteix, i quan estigui saturat l'Aragó? Perquè si no aturam aquest sistema d'arribada massiva, avui estem saturant nosaltres i Canaris i en bona part Andalusia, però s'anirà saturant tot. Per tant, si no escometem l'origen del sistema econòmic injust que propicia que la gent hagi d'emigrar dels seus països, en algun casos de forma perillosa, com la gent que arriba en pastera, però si no, a través d'esports i els aeroports, amb visat de turistes que finalment caduquen i queden aquí en risc de ser explotat perquè queden en situació irregular, si no canviem d'arrel aquest sistema, seguirà perpetuant-se i honestament crec que posar el focus en l'evidència, en el símptoma del problema i no en l'arrel, no mos du a res més que a discursos que acaben demonitzant i criminalitzant les persones més vulnerables.
Recordem la pregunta als oients i espectadors si és necessari que s'activi una contingència migratòria preventiva, senyor Castells.
Bé, tot d'una respondré la pregunta. Deixa'm dir abans que jo voldria posar de relleu la demagògia, en aquest cas, per exemple, de Vox, no? Que diu aquestes fiets o aquests joves, el millor lloc on haurien d'estar és amb les seves famílies. Bueno, això, que podem estar-hi molts d'acord, no soluciona res. És que el problema és, un cop tenim un menor en el nostre territori, com salvaguardem el seu interès primordial? És a dir, si el problema és tornar-lo a les seves famílies. És a dir, Vox s'ha especialitzat en fer aquests eslògans, que la gent doncs, pot estar-hi d'acord, si no entra en el fons de la problemàtica. Escolta, si estem d'acord, millor podrien estar, evidentment, molt millor amb la seva família que en un centre de menors. El problema és com garantim que aquest menor torna en condicions amb la seva família. Aquesta és la problemàtica de gestió, i això és el que provoca aquesta saturació dels centres de menors. No? Dit això, activar la contingència migratòria preventiva. Això és una ximpleria. Deia, en parlem clar. És a dir, una contingència migratòria preventiva és una ximpleria, perquè o hi ha contingència o no hi ha contingència. I hi ha un reial decret que ja regula què és contingència migratòria. I en els termes d'aquest reial decret, Balears no està en contingència migratòria. És a dir, contingència migratòria es dona quan se sobrepassa en un determinat percentatge la capacitat d'acollida. I les Illes no hi està en aquesta contingència. Llavors, el govern del Partit Popular, i s'ha de dir també, IB3, no sé si televisió, però ràdio també, perquè cada setmana parlau del tema de la migració, com si fos el principal problema de les Illes Balears, va abonant aquest debat, i llavors, com que no estem en contingència migratòria, ens inventem la contingència migratòria preventiva. No? I al final, això per què es fa? Es fa per fer exactament el que la senyora Fornes deia que no s'ha de fer, que és moure els menors amunt i avall. És a dir, quan estem dient que volem la contingència migratòria preventiva, el que estem dient és que ens els volem llevar del damunt i que els acolli un altre. Escolti, si nosaltres som una comunitat autònoma, tenim competències en atenció als menors, doncs haurem d'adaptar la nostra capacitat d'acollida a una problemàtica que la patim nosaltres i la pateixen moltes altres comunitats autònomes, perquè de vies d'entrada des del nord d'Àfrica, evidentment no només hi ha les Illes Balears, hi ha Múrcia, hi ha Andalusia, hi ha Canàries, és a dir, n'hi ha moltes de comunitats autònomes que reben aquests menors no acompanyats. No? Per tant, menys derivar les culpes als altres i més incrementar la capacitat d'atenció amb aquests menors que arriben al nostre territori.
Pot respondre, senyora Fornàs, que volia aclarir alguns punts sobre la intervenció del senyor Castells.
Sí, i del senyor Pestella també. En primer lloc, m'agradaria donar-li la benvinguda en aquest nou debat de que és una dinàmica que s'ha d'aturar, però és que per això...
Ai, fia, que arribes molt a capítol tard, que demà molt cancel·lant d'això.
No, són vostès que arriben tard, perquè per això la presidenta, amb els presidents dels Consells Insulats, se'n va d'anar a Brussel·les a demanar l'activació de Frontex, cosa que el govern central no està capaç de fer per nosaltres, perquè el primer que han de fer és aturar aquesta dinàmica, com vostè deia, i amb això sí que estem d'acord. Diu, de què servirà la contingència de migratori? Pues en primer lloc, pues, per no rebre més de lo que ja tenim i de lo que ja mos arriba aquí, i també per rebre els recursos necessaris. Perquè els ciutadans de Balears no tenen per què haver de pagar tot ells quan el govern d'Espanya no està fent la seva feina. I també tot això ho estem demanant per la resta de ciutadans, perquè som els que patim a tenir els serveis tensionats, els que patim haver d'emplear els nostres recursos per fer front a una situació que a la resta d'Espanya no està patint en la mateixa mesura que nosaltres. I el senyor Castell mos deia, és que se va fer un decret i Balears no compta dins aquesta, no ha superat lo suficient el límit com per poder activar la contingència migratòria. I perquè hi ha altres comunitats autònomes que sí que poden tenir aquests beneficis. No som un estat on tots han de jugar amb les mateixes normes, on tots han de jugar el mateix paper. Per què? Per què una comunitat autònoma que no rep tantes pasteres, no rep tant d'immigrants com nosaltres, sí que pot tenir aquests beneficis i nosaltres no? Quan la pròpia ministra ha assumit que sí que estem en el límit. ¿Es de eso de lo que nos quejamos?
Señor Rodríguez, también volía a responder.
Sí, yo muy brevemente. No discutir sobre quién ha llegado antes a este tema, porque evidentemente quien llegó antes fuimos nosotros. Pero yo quería contestarle al señor Castells especialmente porque nos ha acusado una especie de... Hacen demagogia barata. Claro que todos compramos que dónde han de estar estos menores es con sus padres. Pero ¿esto cómo se hace? Pues muy fácil. Cada mena nos cuesta aproximadamente 7.400 euros a cada mes a los ciudadanos de Baleares sostenerlo. Bueno, a los dos días de haber llegado aquí, de atenderlo, por supuesto que son personas, hay que atenderlo, hay que darles de comer, hay que darles un techo, hay que darles una revisión médica y al cabo de dos días se les mete en un vuelo porque con 7.400 euros los podemos devolver a su casa en business. Y el momento que empecemos a devolver a toda esta gente que está aquí de manera irregular, no solo los menores, todos los inmigrantes irregulares los empecemos a devolver a sus países de origen. Y me da igual, en esto estoy de acuerdo con Mesper Mallorca, que para mí los que llegan en patera, igual que los que llegan en avión, es decir, todos los que están aquí de manera ilegal y irregular, lo que tenemos que hacer es devolverle. Entonces se habría acabado con estas mafias, porque es el momento que estas personas que están pagando barbaridades muchas veces por venir aquí, vean que al cabo de dos, tres, cuatro, cinco días de haber llegado se les devuelve a su país, se habrá acabado, les habremos destrozado el negocio a las mafias, no traeremos esta mano de obra infracualificada, pero es que además a la que se explota muchas veces precisamente por sus condiciones irregulares y por su necesidad, empezaremos a pagar a los trabajadores españoles de manera digna y suficiente, que es lo que deberíamos hacer, y entonces no tendríamos que traer mano de obra de fuera, porque recordemos que en este país sigue habiendo un 10% de paro, un 23% de paro juvenil, y al final no se trata de medidas demagógicas. El hablar de la reemigración, de devolver a estas personas a sus países de origen, es una medida muy sencilla de aplicar. Lo único que hay que hacer es hacerlo con contundencia y con seriedad, pero aparte de eso, demagogia ninguna, es lo que nosotros haremos el día que tengamos auténticas responsabilidades de gobierno.
Sí, no, benvinguda, senyora Fornàs, a descobrir que el govern espanyol no se'n cuida de les Illes Balears i que mos infrafinancia. Benvinguda en qualsevol cas.
Sí, ho he xerrat molt, senyor Pestella.
Senyor Rodríguez, ja li he dit jo que no és que no haguem arribat a bones a vostè, sinó que no hi volem arribar en la nostra vida. Una altra cosa és que analitzem el problema i el repte que viu les Illes Balears de sobrepoblació i també de formar part de ser un territori en aquest moment de la història, no en el passat, que rep un flux migratori molt important, però la solució, evidentment, és diferent perquè nosaltres no caiguem en aquesta demagògia. I li ha dit, el retorn de menors a les seves famílies ja funciona. És que ha funcionat tota la vida. El que se fa sota tutela judicial, no se'ls fica un avió i se'ls deixa a l'aeroport de la capital del seu país d'origen. Perquè la Convenció dels Drets dels Menors i un mínim d'ètica te diu que tu no agafes un menor, el fiques un avió i li dius «au, suerte». I aquesta és la nostra diferència. No que no et posen solucions als problemes, que els problemes existeixen, però se fan amb un canal garantista dels drets de les persones i dels procediments. Hi ha d'haver un jutge que digui que, efectivament, aquesta persona serà rebuda en el seu país per una família que podrà rebre-lo i cuidar-lo com se mereix qualsevol menor del món, independentment del seu origen i de la seva condició social, que només faltaria. Això no tingui cap dubte que m'ho diferencia.
Darrera aportació sobre aquesta qüestió, senyor Castells.
No, ja he fet totes les aportacions que havia de fer sobre aquest tema. Crec que és molt més interessant que parlem de la congestió aeroportuària.
Idò, si li sembla, aprofito per introduir breument aquest tema, com apuntava el senyor Castells. El pròxim ple del Parlament debatrà i previsiblement aprovarà aquesta proposició de llei de congestió aeroportuària pactada entre Més per Menorca, Més per Mallorca i Partit Popular perquè Balears pugui tenir més capacitat de decisió en els comitès de coordinació dels aeroports de les Illes. Una vegada aquesta proposició de llei es validi a la Cambra Balears, serà necessària la seva aprovació al Congrés. Així que aprofit per demanar-li quin impacte podrà tenir, què podrà suposar per les nostres illes, senyora Fornas.
Sí, Marta, mira, el govern de Namargà Provença des de fa 2 anys i mig està prenent mesures per contenir aquesta pressió turística a les nostres illes. En primer lloc, se va limitar el creixement de places turístiques i s'està treballant sobre l'oferta il·legal, que a dia d'avui ja s'han retirat més de 30.000 places, igual que també s'ha reduït el sostre de creuerista mensual de juny a setembre. I el que no té cap sentit és que nosaltres estiguem prenent mesures i estiguem fent passes per contenir aquesta pressió per tot el que arriba per terra, per el que tenim a terra i a mà, i no puguem prendre cap tipus de decisió de lo que ens arriba per l'aire, perquè en el final l'aeroport és la principal porta d'entrada dels turistes de les nostres illes. I a dia d'avui tenim AENA, que segueix prenent mesures en la única lògica de creixement constant. I no té cap tipus de mesura, no té cap tipus de lògica que vagi a l'enrevés de lo que nosaltres aquí necessitem i de lo que aquí estem treballant. Per tant, el que demanem és que Balears tingui poder de decisió i que també pugui incidir en aquest tipus de decisions que mos afecten en el nostre dia a dia.
Senyor Rodríguez.
A mi me parece increíble esta proposición que llevan en conjunto Partido Popular y MES. Se ve que la política hace extraños compañeros de cama.
Señor Rodríguez, al no se ponga final celoso. Podemos seguir negociando, vamos a pensar en el bienestar de los ciudadanos de Baleares.
Yo puedo asegurar que lo soy más bien poco, y menos del Partido Popular. Pero, insisto, lo único que busca esta proposición es el seguir destruyendo todo lo que son las competencias del Estado, todo lo que nos hace iguales a todos los españoles en todo el territorio nacional. Antes la propia señora Fornas se quejaba de que había unas regiones privilegiadas frente a otras que el Estado debía garantizar. El señor Castells, con lo de la huelga de los médicos, nos decía que el Estado, a fin de cuentas, lo que estaba era velando por el interés general. Es el discurso que hace cuando les interesa, y ahora, como les interesa otra cosa, lo que quieren es que nosotros gestionemos una competencia básica del Estado, como son el transporte aéreo y la gestión de los aeropuertos estatales, para seguir creando diferencias entre los españoles y seguir quitándole atribuciones al Estado. Y además, la excusa que ponen es que, claro, como ahora el gobierno de Sánchez es muy malo, bueno, yo supongo que no estará toda la vida este hombre.
Esperemos.
Están poniendo además en manos de un futuro gobierno balear, que a lo mejor no toda la vida está el PP gobernando las Baleares, tal vez algún día la izquierda se reponga de los desastres que hace y a lo mejor vuelve a gobernar, y les estamos dando cada vez más elementos. Ya hemos visto de qué ha servido derivar la sanidad a las comunidades autónomas, un auténtico desastre, donde hay comunidades con servicios sanitarios de primera, otras de segunda y otros de tercera. La educación, tres cuartos de lo mismo, una auténtica catástrofe el haber traspasado las competencias de educación a los diferentes territorios, se estudian diferentes cosas, hay territorios que son punteros en educación y otros que están a las colas de todos los informes. Nosotros luchamos y lucharemos para dejar de hacer de depredadores de las competencias del Estado por parte de las comunidades autónomas. Y confiamos que cuando esta ley llegue al Congreso de los Diputados sea convenientemente tumbada.
Senyor Pesteguía.
Sí, mai han gestionat millor les competències de salut, d'educació, de serveis socials que d'ençà que han estat en mans de les institucions d'autogovern. I a vegades jo he estat d'acord amb les polítiques que s'han duit a terme i a vegades he estat en contra. La qual cosa no significa que no s'hagin gestionat coneguent el territori i responent als interessos de la gent d'aquí des de l'òptica de les majories parlamentàries de cada moment. I, per tant, això també volem que se faci en la gestió aeroportuària. D'altra banda, tal com preveu l'Estatut, és que tampoc és que estiguem aquí desmembrant l'Estat, vull dir, hi ha una llei orgànica, que és l'Estatut d'Autonomia, que forma part del corpus de constitucionalitat, que preveu que la comunitat autònoma de les Illes Balears participi de la gestió dels ports i dels aeroports. Els ports ja ho teníem i ara ens faltaven dels aeroports. Per què? Perquè AENA funciona en dos sentits. AENA funciona com la defensora dels interessos centralistes de l'Estat, per una banda, i de com pagar aeroports deficitaris de la resta de l'Estat a costa, bàsicament, dels aeroports de les Illes Balears, de l'aeroport del Prat i de l'aeroport de Barajas, bàsicament, i, per altra banda, de la defensa d'uns accionistes privats. És a dir, que tenim una empresa público-privada amb un percentatge privat, del 49%, un preu important, que gestiona en règim de monopoli els aeroports, que per nosaltres són una infraestructura bàsica de connectivitat amb el món. És a dir, pel senyor Rodríguez és més important defensar els interessos d'aquest 49% d'accionistes privats que del representant dels ciutadans de les Illes Balears, perquè el que estem dient és que les institucions d'autogovern tinguin la capacitat d'incidir en un règim de cogestió en certes polítiques, com és surt de les infraestructures, perquè bueno, allò que farà iguals en els ciutadans no és si hi ha d'haver més o manco tendes a l'aeroport de Palma. No és el que ens farà més o manco diferent. Si han de tenir un volum més o més alt, és a dir, en els ciutadans de Palència els preocupa molt que aquí rebem més i més vols cada setmana per dur més i més turistes. Això ens fa diferents. Lo que això repercuteix en la qualitat de vida i en el nostre sistema econòmic. Una altra cosa és que vostès vulguin defensar el sistema econòmic que defensa AENA, que és una altra cosa, que és els interessos privats d'uns accionistes.
Queden pocs minuts, vull escoltar el senyor Castells.
Sí, gràcies, perquè precisament una cosa que no s'ha dit i cal dir-la és que aquesta proposició de llei que debatrem i espero que aprovem demà és una iniciativa de Més per Mallorca i de Més per Menorca. És a dir, vam presentar una proposta per avançar en la cogestió aeroportuària. Què vol dir cogestió aeroportuària? Vol dir que les institucions de les Illes Balears participin amb capacitat decisòria en la gestió dels aeroports de les Illes Balears. Com ho aconseguim, això? Doncs que incrementant la presència tant del govern de les Illes Balears com dels Consells Insulars com dels ajuntaments implicats en el Comitè de Coordinació Aeroportuària, que és un comitè que existeix a cada comunitat autònoma. Cada comunitat autònoma té un comitè de cogestió aeroportuària que d'alguna manera coordina algunes polítiques referents en els aeroports d'aquelles comunitats autònomes. Llavors, anant als temes aquests de la igualtat o la diversitat que estava tan que el senyor Rodríguez criticava tant. A veure, qui no troba normal que una comunitat autònoma insular participi en la gestió dels seus aeroports? És que la nostra realitat no té res a veure amb una comunitat autònoma peninsular com pot ser Catalunya, com pot ser Castilla y León o com pot ser Andalusia. Per què? Doncs perquè l'entrada a través dels aeroports condiciona o afecta d'una forma determinant la capacitat de càrrega dels nostres territoris. Un territori peninsular, bueno, si tu arribes amb avió allà, pots agafar el tren, pots agafar el cotxe i anar-te'n a un altre lloc. A les illes no. Quan un arriba per via aèria a l'aeroport de Sant Joan, a l'aeroport de Menorca, a l'aeroport d'Eivissa, està incidint moltíssim en aquesta massificació. I per tant és molt lògic, és molt normal que com a mínim hi hagi un règim específic tant per Balears com podria ser per Canàries. Evidentment, amb això, cap mena d'ànim discriminatori. I que a les institucions, que som els que coneixem les institucions locals, que som els que coneixem les infraestructures del territori, la capacitat de càrrega del territori, la capacitat d'allotjament del territori, participem en la gestió d'aquests aeroports. I, per tant, aquesta és bàsicament el que votarem demà. És a dir, que les comunitats autònomes insulars, i específicament les Illes Balears, puguem tenir uns comitès de coordinació aeroportuària més participats per les institucions de les illes i amb una capacitat decisòria sobre alguns aspectes que afecten a la capacitat de càrrega dels territoris. Jo crec que és una cosa absolutament lògica. Celebro que haguem estat capaços d'arribar a un acord amb el Partit Popular. Això vol dir que hem sigut capaços de superar les fronteres ideològiques i posar-nos d'acord amb una cosa que millora i que crec que qualsevol persona raonable veuria que és positiva per les Illes Balears, i ara això s'anirà a Madrid, s'anirà al Congrés, i el gran repte és saber si el PP estatal recolzarà el que ve de les Illes Balears, perquè, clar, si el PP de les Illes no va ser capaç ni de convèncer-lo que mantingués el nom oficial d'Eivissa en la reforma de la Constitució, no sé si serà capaç de convèncer-los perquè modifiquin tots aquests aspectes.
Se'ns acaba el temps. Molt agraïda a la senyora Fornes, al senyor Rodríguez, al senyor Bastella, al senyor Castells. Que tinguin vostès una molt bona setmana.
Igualment, Marta, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Escoltant tot d'un dels nostres companys dels serveis informatius i tot d'un encetam aquesta segona hora de programa, com sempre, a través de la ràdio, a través de la televisió i amb moltes propostes més que compartir.